és el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo quedaria amb el fet de Frenkie de Jong. I avui hem vist una versió molt semblant de la que vam veure els dos últims anys a l'Ajax.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 5-0 al Leganés i d'aquesta manera s'ha classificat pels quarts de final de la Copa. Analitzem el partit en aquest tercer temps, que iniciem, com sempre, amb les conclusions del Ricard Torquemada i preguntant-li allò de... Ricard, què t'agrada?
Doncs m'agrada la millora vertical en atac. Crec que ha estat una de les assignatures pendents del Barça de Setién els primers partits i que avui hem vist un equip molt diferent en aquest sentit, que tothom ha interioritzat la necessitat de la profunditat i no era un partit fàcil per fer-ho contra un rival amb bloc baix, amb 5 defenses. És veritat que el primer gol de Griezmann obre l'escenari, però bé, l'acció del primer gol de Griezmann és una jugada on aconsegueix verticalitat i profunditat per la banda dreta. Crec que ha ajudat una mica el canvi de dibuix, els futbolistes estan més còmodes perquè reconeixen més els seus rols, però que l'equip ha interpretat bé la necessitat de profunditat. A la primera part, probablement, com hem dit amb l'efecte Costa, una miqueta passat de revolucions, el que ha generat més descontrol. La segona part amb un to més baix, però amb el partit més controlat, però en canvi no ha deixat d'anar al Barça en profunditat fins al punt que els dos gols de Messi són dues accions on va l'espai, on el gol d'Artur és una acció on Ansu va a l'espai i on el Barça ha millorat clarament aquesta assignatura. Només és el primer dia i s'ha de mantenir, perquè el Barça no només necessita tenir control, sinó rematar, és on es marca la diferència. I avui jo crec que el Barça aquesta última fase del joc l'ha interpretat bé i ha encertat. Crec que és una millora en un partit, és veritat, on el rival sabia que la temporada no passava per aquest partit i, per tant, no podem fer una tesi, diríem, molt concloent, però sí que podem apuntar a una millora en aquest sentit.
Alguna cosa que et generi dubtes?
Sí, la consistència defensiva, perquè una mica en la mateixa línia, contra el mateix rival i en el mateix context, algunes pilotes perdudes han generat problemes que el Leganés ha acabat com ha pogut, sobretot amb xuts exteriors. La primera jugada del partit és una pilotada llarga, una descàrrega i una rematada des de fora de l'àrea. A la segona part fins i tot hi ha alguna acció de perill de rival. És a dir, per la sensació que el Barça desprèn de control, de molta possessió i de superioritat com avui, el rival pessiga. I el rival d'avui és un rival que gairebé ha vingut a complir el tràmit. I per això em genera dubte de cara al futur, de cara a un rival més potent. Crec que el Barça defensivament aquest any té un problema que ha de resoldre i que no es resoldrà només des de l'augment del control de partit, sinó en la disputa de duels directes, en la intensitat de l'un contra un, en el rigor i la millora en la sortida de la pilota per no perdre possessions, en els petits detalls que ha oblidat i que ha de recuperar per ser més consistent.
I per acabar, alguna cosa que no puguis entendre?
Mira, ho diré en condicional. No entendria que l'Anglet no fos titular als partits grans. És la decisió d'entrenador que ha marcat més Quique Setién en aquest inici de temporada. És veritat que no podem fer grans conclusions, perquè en el fons han estat en la convivència Lliga i Copa, i el que han fet l'Anglet i Umtiti és repartir-se Lliga i Copa, però et queda el dubte de que normalment la Lliga marca, no?, les jerarquies, i els partits de Lliga els ha jugat Umtiti. Avui l'Anglet ha tornat a demostrar que ell el rendiment no l'ha baixat. El partit d'Eivissa va ser un partit molt desagradable i molt incòmode, que va afectar a tots els jugadors, tot i que ell no tenia un atac individual. Des del punt de vista col·lectiu, ningú va sortir reforçat, però avui l'Anglet ha donat a demostrar que ell manté el nivell. Hi ha dubtes sobre si Umtiti ha fet un salt de qualitat com per estar per davant de l'Anglet. Però, clar, imaginem-nos que la setmana que ve hi hagués una eliminatòria potent, i que el Barça llevant el jugués Umtiti i l'Anglet jugués el partit potent. Clar, som en un moment on crec que encara no podem dir que Quique Setién ha triat Umtiti per davant de l'Anglet. El que sí que els ha fet és equiparar-los, com a mínim, i li ha donat la lliga a Umtiti. Jo crec que les temporades que està completant l'Anglet, aquesta és la segona, no, de l'Anglet, aquesta? O la tercera? La segona?
La segona.
És la segona. Crec que han estat de notable alt, i que per mi ha de ser central titular del Barça fins que un Titi no demostri el contrari.
Doncs aquestes són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest 5-0 del Barça davant del Leganés. Un Leganés que ara fa entrenar-se els jugadors suplents que avui no han jugat el partit en una pràctica ja habitual en molts equips de futbol. Continuem el tercer temps amb més opinions. De seguida arriba la del Jordi Costa.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Què tal les antenes de la tele, la segona part?
No ho
han
sé.
Han sincronitzat millor la imatge o no?
La veritat és que la segona part... ho diré com ho penso, és que si no s'hagués jugat no hauria passat res.
Clar, no podem treure gaire conclusions.
No, la veritat és que el que em deixa el partit, llevat del primer quart d'hora, que m'ha semblat estimulant, no vull ser injust ni em penso passar la temporada comparant, però perquè m'entenguis. Aquest partit d'avui té infinitament més gols que joc i, per tant, és un partit que podia haver jugat el Barça de Valverde, cosa que no m'hauria atrevit a dir del Barça-Granada. Llavors...
Bé, no, jo ja estic d'acord amb això.
Fa un moment tu deies que no es poden treure grans conclusions ni ser categòric. Jo del partit d'avui crec que l'única que trauré, coincideixo amb tu, és que l'Englet efectivament ha de ser titular i crec que, vaja, estic convençut que l'equip li haurà anat bé ja...
I que l'equip està més còmode amb aquest dibuix, Jordi?
Sens dubte, per mi sens dubte.
I que hauria de tenir continuïtat?
Espero, però... Bé, jo això ho vull deixar... Vaja,
jo també ho vull deixar amb un interrogant, perquè jo crec que...
No, vull deixar el criteri de l'entrenador, perquè és
jo
que...
Jo també ho crec.
Si arriba un entrenador nou... Jo, com que últimament tinc la sensació que estem assistint a una beatificació de Valverde per omissió, és a dir, el contrast de l'expectativa que s'havia generat amb el que ha estat la realitat ha generat decepció, i llavors fa una setmana que només sento coses bones de Valverde i jo m'hi nego. Jo... d'aquella etapa ho lamento, em fujo. M'és igual que acabem vuitens, fujo d'allò. I per tant estic disposat a tenir la ment oberta amb el que faci aquest entrenador. El que he vist avui a mi no em porta gaire enlloc, però
tots els partits clar, poden clar. Seguir, diríem, una mateixa trajectòria.
No, està provant.
En el fons de la temporada aquesta serà una anècdota.
I tant. Ella ha passat la ronda amb la gorra, que és del que es tractava. Mm. Ella ha de provar, per exemple, això últim de De Jong d'extrem, a mi m'ha semblat una setienada, però si no ho proves avui amb 5-0... No
però si atreveix,
mai.
Sí, però si atreveix. Sí. No, jo crec que el canvi de dibuix, el que et deia, és que a mi em sembla molt bo que l'entrenador tingui oberta aquesta possibilitat, perquè els jugadors no s'acomodin. Justament aquests jugadors el que necessiten és no sentir-se acomodats, i el dubte de com jugaràs i que tinguis rols diferents depenent de com juguis, jo crec que Setién ha de mantenir despert això.
Sí, jo crec que és tan bo que ho tingui obert com que no s'aferri amb el dibuix que va arribar. És a dir, a mi m'hauria semblat preocupant, després de veure que la cosa no ha funcionat, que avui no hagués provat una altra cosa. I a partir d'aquí que les deixi obertes les dues, o si en té més al cap més, a mi em sembla una riquesa, no un problema. Mm-hmm. Ara, aferrar-se a un en concret, tal com anava, tampoc no ho veia gaire clar.
Qui ha anat molt de la mà del partit és Ansu, que ha jugat uns primers 20 minuts espectaculars i que després ha anat també perdent gas, no?
Mira, és que la situació en què quedarà la plantilla del Barça a mi em genera una preocupació, que és Ansu. Ja està passant, perquè des que es va lesionar Suárez podem parlar d'ell com...
Que tingui massa responsabilitat.
Bé, i càrrega de partits. És que té 17 anys. Té 17 anys i en dues setmanes li hem demanat que jugui tots els partits, que faci de carriler, avui no, i que assumeixi, ja sé que ningú li demana que faci els gols de Suárez, però en realitat ha passat a ser ell l'home que l'ha substituït a l'11. I en això tampoc acabarem, i en aquest cas no és culpa de ningú, crec que són les circumstàncies, però tampoc trobarem el terme mig. És a dir, Ansu va començar la temporada titular... va passar a ser residual quan van tornar els titulars, i ara no podrem viure sense ell. I a mi això em preocupa de cara al futur. Ara, algú podrà dir, doncs mira, com a mínim és un, té un estatge i tindrà minuts a màxim nivell i això segur que a la llarga li farà bé. El tema és, igual que ha passat amb l'entrenador, si d'aquí tres partits no estarem dient coi, aquest nano, bé, doncs aquest nano té 17 anys.
Doncs, escolta'm, Jordi, passarem plana. Tu vols eliminatòria grossa o no?
No estem preparats. Que... No,
però no sé si pots triar un registre gaire baix de l'eliminatòria.
No, home, però al Madrid...
Partit a casa, que... per començar partit a casa.
Ha marcat el Mirandés, companys. Acabé, s'ha avançat contra el Sevilla, ha marcat Mateus, minut 7 de partit, Mirandés 1, Sevilla 0.
Clar, amb això sí que estic d'acord. És que, mira, imaginem que passa el Mirandés i que et toca demà, però et toca allà, a remar amb tots els titulars una altra vegada.
Sí, clar. Els quarts ja els has de jugar. A partit únic els has de jugar.
Doncs això ja veurem si ho aguantem.
A cremar la llenya,
en tot cas,
però ja hem aprimat la Copa. La Copa ja s'ha aprimat. Ja
sí, bueno, s'ha aprimat, però continua sent dos partits per setmana.
Bé, però continua sent dos partits per setmana, però un per eliminatòria, no? I el Barça va tenir 10 dies entre Aràbia Saudita
i
el següent partit.
I hi ha una, hi ha una part bona,
no va jugar a Eivissa.
Hi ha una part bona que t'ha tocat la segona tornada, la segona tongada de Champions, i per tant, abans d'anar a Nàpols hi haurà una setmana...
Escolta'm, i fins al 30 de gener, fins a finals de gener, aquest equip no ha tingut dos partits per setmana aquest mes. Vull dir que...
Ja, però és que no sé si estem gaire preparats per més, eh?
Bé, però...
Potser m'enduc una sorpresa, eh? Potser agafen velocitat de creuer...
No, però saps què passa? Que per molt que descansi potser tampoc no l'agafen.
Ja,
per tant, tu juga la Copa i després ja veurem què passa més endavant.
Avui, per exemple, estava pensant... Veia els centrals instal·lats al mig del camp i pensava... A mi això m'agrada, però el dia que ens facin córrer enrere ja arribarem?
Queda un dubte, sempre tens Semedo per jugar de central. Ell ja arribaria segur.
No, molt millor que de lateral, no en tinguis cap dubte.
Escolta'm, el millor dels partits.
Messi.
Molt bé, doncs tornarem diumenge. El diumenge hi ha Lliga i demà pendents del sorteig. Gràcies, Jordi.
Adéu, bona nit.
No ens podem confiar, hem de seguir treballant partit a partit. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual, és important que us cuideu cada dia, perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol. Vegeu les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu-ho amb el metge.
Griezmann a la zona mixta.
Que es diferente a la de antes y nada, estamos trabajando en ello y intentar sacar todos los partidos adelante.
Hoy has vuelto a marcar el primer gol, al final el club ha decidido no fichar un delantero centro, tú te ves ahí en esa posición aportando goles también, ¿no?
No, yo creo que estoy aquí para ayudar, que sea dentro o fuera, si me están de nueve pues ahí arriba y luego si es a la izquierda, pues a la izquierda, me da igual donde juegue, lo único que quiero que es jugar y aportar al equipo.
Antoine, lleváis ya 15 días con Setién, ¿cómo está siendo la adaptación con el nuevo entrenador?
Bien, estamos aprendiendo, todavía tenemos cosas que mejorar, pero creo que estamos en el buen camino, intentaremos hacer mejor las cosas porque podemos mejorar, pero estamos bien.
Hoy habéis sido más verticales que en los otros tres partidos desde la llegada de Quique. No sé si era un objetivo claro para el partido de hoy.
Sí, los medios pedían bien al espacio, los de arriba también. Sabemos que podemos aprovechar la velocidad de nuestros medios, de nuestros delanteros y en eso estamos para hacer daño.
Antes hemos visto llegar con una camiseta de Kobe. ¿Cómo has vivido todo esto?
Yo creo que como todo el mundo, ¿no? En shock, pero bueno, intenté a mi manera hacerle un guiño y nada.
Doncs aquestes són les declaracions d'Antoine Griezmann, que apareix a la zona mixta i que ens confirma que se'n va ara mateix direcció cap al Palau, eh?
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Vicepresident Borda.
Avui, tranquil·litat, m'imagino, a la planta noble, tot i que hem tingut un episodi que ens explicava la Laia Tudela, amb aquesta pancarta retirada per un agent de seguretat, i també tot l'afer del no fitxatge, finalment, d'un davanter. Ho comentarem amb el Jordi Borda, el vicepresident. Bona nit.
Bona nit.
I també amb l'Oriol Domènech, que ja ens deu acompanyar per aquí, oi? Que sí, Oriol?
Bona nit. Felicitats.
Ah, gràcies, gràcies. Gràcies pel quart gol, no?
Jo havia dit felicitats també, però crec que no se m'havia sentit.
No, però jo...
No hi havia micròfon.
Feliciteu-lo, feliciteu-lo.
Que, arribat,
que li agrada, és de les persones que... A mi també m'agrada que em feliciti.
I també l'alcalde
de Camuna. Que dono veu també a Dani Batxiller, perquè us pugui donar les gràcies, que l'hem felicitat també.
Gràcies.
Ai, que tímid.
Bé, comencem pel partit, si us sembla. Quina sensació us queda? Aquesta de més gols que joc, la de sí, però molt bé 5-0, però encara no ens en refiem, o poc a poc i bona lletra?
Que poc a poc, que una mica com vosaltres, no? Que la maionesa, la salsa encara no està lligada, però com a mínim aquesta setmana, si va bé el cap de setmana, donarà una mica d'estabilitat per encarar el que ha de venir fins ara. És a dir, no hauríem d'obrir el cap encara, però com a mínim una mica de parar l'hemorràgia del que veníem veient saturat avui.
Bé, jo crec que és d'aquells partits que no es poden treure conclusions, ni per bé ni per malament. Al final, rival de poca exigència, partit encarrilat des dels primers minuts amb els dos gols, jo crec que poca cosa es pot dir.
Doncs haureu de dir alguna cosa.
No hi ha coses, hi ha moltes coses per dir, com sí, que has dit sí. Tu i que ha dit el Jordi, que sobretot el tema de l'Englet i un Titi que clama al cel.
Ja estem tots d'acord? Algú entén que un Titi ha fet un salt de qualitat?
No.
I algú entén que l'Englet ha baixat el seu nivell? Al contrari,
tampoc.
No?
Jo volia preguntar... Esperarem, sí. Aviam què decideix Setién quan la cosa ja no tingui lliga i copa. Digues, Bernat.
No, jo volia preguntar, és que abans el Jordi Costa ha dit una cosa, que ja l'he vist també, que la comenta més gent. Hi ha molta crítica a Setién? Hi ha molta crítica a Setién que s'utilitza per destacar que Boca era Valverde? És que jo això passant això? És a dir, s'està glossant a Valverde?
Que tot és molt subjectiu.
I elogiant a Valverde?
La sensació que es desconfia d'aquesta etapa Setién i d'aquí que Setién, per posar en valor que Valverde també va tenir molts mèrits, però parleu i que no canviava tant la història entre un i altre.
Però parleu d'articles, de tuits, de comentaris de tertúlies...
De l'entorn, Bernat, de l'entorn.
No, és que jo no he detectat l'elogi a Valverde, això és el que vull dir. Que diu el Jordi Costa, no m'apunto...
Però la crítica Setién sí.
Sí, la crítica Setién sí, perquè...
Doncs van lligades,
perquè
no?
És molt bàsica, perquè el Barça va jugar horrorós a València... A Eivissa, déu-n'hi-do, i bé, això és molt simple, no? Que hi jugues malament i a sobre perd, doncs cau en pals.
Per exemple, el primer partit contra Granada va ser...
Sí.
Jo crec que es va elogiar en excés aquell partit.
Yeah.
Aquell partit es van treure conclusions, jo crec que precipitades i molt positives, que aquell partit, allò de ser tirar a la banqueta, estava al verde, uh-huh. I haguéssim dit que era un desastre de partit.
Però en aquell partit es van veure coses... que canviaven la manera
canvis
de jugar una mica de l'equip.
Però tenia una altra forma. No. Tot depèn també del nostre desconcert general. No? Vull dir, som en un moment en què tenim necessitat de respostes ràpides perquè la societat ens ha acostumat a respostes ràpides. Hi ha coses que es cuinen a foc lent. I després una altra cosa que jo vaig dir el primer dia, que és que no estem acostumats. Estem educats en moltes coses, però no ha canviat d'entrenador mitja temporada. I aleshores no tenim referències sobre quines són les evolucions i els processos. I clar, aleshores han arribat un entrenador que no ha fet pretemporada i se l'examina des del primer partit i tenim necessitat que el primer partit la cosa ja millori i si es perden dos partits o se'n perd una a València però clar, i de l'Eivissa fa la sensació que allò serà un desastre. O sigui, forma part una mica del món on vivim i que jo crec que ho hem de posar a relativitzar una mica. Digues, Valver.
Mira, ara que parles de l'avaluació de Quique Setién, ha sortit a Barça TV i us poso 20 segons de la valoració que ell ha fet d'aquest partit d'avui.
Puede parecer que ha sido más fácil de lo que en principio podíamos imaginar, pero bueno, ha ido bien, hemos marcado pronto, sobre todo los primeros 20-25 minutos creo que hemos estado muy bien, hemos recuperado muy rápido, hemos tenido opciones, hemos tenido profundidad y hemos generado bastantes ocasiones, ¿no? Luego ha habido una fase ahí que tenemos que controlar un poco mejor, ¿no? Hemos entrado en muchas imprecisiones, les hemos dado lugar a ellos a hacernos daño, y hay cosas que todavía hay que puntualizar y que hay que trabajar.
Doncs ja és ateu crític i autocrític, sobretot.
Jo crec que veu el futbol amb els nostres ulls, o nosaltres com ell, com vulguis dir. A mi m'ha semblat que ha fet una lectura del partit molt adequada al que a mi m'ha semblat el partit. Els primers 20 minuts l'equip ha tingut més profunditat i ha estat ràpid, ha recuperat, i que després l'equip s'ha mostrat inconsistent, ha perdut pilotes i amb certa vulnerabilitat defensiva, és a dir, amb poca... No ha guanyat control sobre el partit. I quan Setién fa aquests diagnòstics s'assembla bastant a la nostra manera de mirar el futbol.
El començament de la segona meitat que ha estat molt, molt pla, però recordeu aquella possessió llarguíssima que només hi havia hagut un refús de Rosales, el 99,96% de possessió en 3 minuts. Allò probablement respon a la idea que ha volgut traslladar Setién al vestidor al descans, no?
De millorar el control.
Controlem-ho, no? Sí, perdem pilotes, sí. Que anem 2-0 i que les pèrdues ens fan... fràgils.
És que Setién és víctima del vodevil que es va viure abans del seu fitxatge i després de les expectatives que va fer després que va crear després de dues rodes de premsa i d'un partit, el del Granada, dèieu que ja es veu alguna cosa. Després, segurament, ens han topat tots plegats amb la realitat.
I la clau és el que comentava en Ricard, l'arribada a mitja temporada. Perquè tu, al final, tu perds el camp del València, com l'altre dia, a la jornada 2 de Lliga, quan ell arriba a l'estiu, i ningú li donaria cap transcendència i es veuria com un procés normal d'un entrenador que acaba d'arribar. Clar, la jornada, la segona volta, i amb el Madrid a 3 punts, tot es magnifica.
Uri, l'any de la Supercopa, quan arriba al Verde, és veritat que el context amb la sortida de Neymar era molt tràgic, convuls, sí, però després de perdre el Bernabéu i perdre la Supercopa, a Valverde.
Però també qualsevol partit amb el
desconfiar.
Però qualsevol partit amb el Madrid també es magnifica molt més.
Sí, jo estic d'acord en que és que ara afegeix Juri perdre un partit a la Copa, és l'eliminació d'un altre títol. És que arriba en un moment, és que mentre fa el procés no pot perdre partits perquè se li escapa la Lliga, se li pot escapar la Copa i ja no t'explico quan jugui la Champions, o sigui, és just en el trimestre on es decideixen els títols i nosaltres no estem acostumats a saber a veure això i per tant no sabem valorar amb equilibri aquesta situació. Acabarem ràpid amb el partit perquè passarem altres coses i aprofitaré el laboratori. Carles, l'Anglès, les dades expliquen les sensacions que tenim?
I si les teniu bones, jo crec que sí. Són 10 pilotes recuperades, cap pilota perduda, no ha estat molt exigit amb tasques defensiva, però, per exemple, tampoc ha forçat molt la màquina a l'hora d'intentar filtrar pilotes. Ha filtrat només 6 vegades la pilota en tot el partit, 2 en llarg i 49 en curt. I bàsicament juga 23 vegades al lateral, 18 Alba Júnior, o sigui, 18 al cantó esquerra, 4 al cantó dret, per tant...
Quique.
Buenas noches.
Ricardo Torquemada, de la TET de Catalunya Ràdio. Ha cambiado el dibujo de los primeros días para volver al 4-3-3 más clásico del equipo. ¿Por qué? Por una cuestión de contexto, porque quería ver al equipo en otro formato. ¿Y qué balance hace?
Bueno, sí, hemos variado el dibujo. Pretendíamos fijar con 3 jugadores, 2 abiertos y 1 por dentro, a 5 jugadores de ellos, y entendíamos que nos iba a ir bien, ¿no? Y defensivamente también, como incorporan ellos mucho a sus laterales y los ponen muy altos, pues también podríamos defendernos mejor de las opciones que ellos pudieran tener, ¿no? Yo creo que nos ha ido muy bien. Los 20-25 primeros minutos hemos estado bastante precisos, hemos tenido el control, hemos recuperado muy rápido. Es verdad que han salido en algunas que nos han podido hacer daño, incluso la primera jugada del partido ha hecho un buen control Roque Mesa y ha superado a la línea de medios y nos ha tirado un tiro desde el borde del área que nos podía haber hecho daño. Y siempre esto será una opción para el rival, pero yo creo que hemos hecho muchas cosas bien, aunque no estoy del todo satisfecho, porque hemos tenido la fortuna hoy de encontrar el camino del gol con más facilidad, pero hemos perdido el control, sobre todo en la última fase del primer tiempo. Hemos tenido muchas imprecisiones y le hemos dado mucha vida y era... cuando más tranquilos teníamos que haber estado y haber controlado mucho más el partido, ¿no?
Hola, Quique, Marta. Hola. Ramon, en directe a RAC1.
Hoy el Barça ha confirmado que no va a fichar a ningún delantero en el mercado de invierno. ¿Se te hace un poco cuesta arriba o soluciones como la de hoy de Griezmann te dejan más tranquilo?
Bueno, yo tranquilo voy a estar. Es verdad que siempre puede haber un riesgo en caso de que haya lesiones, que esto es algo que no puedes controlar, pero yo tengo mucha confianza en los jugadores que tengo. Y ya os lo dije ayer, estoy acostumbrado a trabajar con lo que hay. No ha podido ser, no, en el mercado no ha aparecido algo que fuera conveniente y me parece bien. Ahora tenemos que pensar en lo que hay y además estar muy contentos porque en unas semanas vamos a recuperar a Dembélé, que se va a salir, seguro.
Aquí. Quique, aquí, sí que Rodríguez, sí. En directo para el Carrusel y el Moguts de la cadena Series de Cataluña. ¿Que hayas cambiado hoy el sistema significa que abandonas la idea inicial o ha sido puntual y puede ser que en el próximo partido volvamos a ver esa defensa de tres y
es, tal? Es muy posible que lo volváis a ver. Tenemos que, yo me gusta mucho analizar las cosas con detenimiento, quiero ver con tranquilidad el partido y ver si realmente hay cosas que nos ha ido del todo, ¿no? Si nos ha ido bien en algunas cosas que pretendíamos que nos fuera, si hemos sufrido en otras. Esto hasta que no me ponga delante del porque lo que no me dejo llevar es por el resultado, eso lo tengo claro. Entonces hay que mirar con detenimiento y luego, ya lo he dicho muchas veces, el dibujo va a cambiar muchas veces. Vamos a variar incluso durante los partidos. Ha habido un momento que he estado pensando, hemos estado valorando cambiar y volver a jugar un rato con tres centrales y con dos carrileros.
Mister, buenas noches, João Mallor y Cadena COPE. Has hecho hoy un once muy titular, muy reconocible. ¿Entendías que era a lo mejor, teniendo en cuenta que veníais de derrota y que, bueno, con la situación de un poco de inestabilidad que había que amarrar la eliminatoria del partido?
Bueno, es verdad que ha habido jugadores que igual les hubiera venido bien descansar, pero al ser un partido en casa entendíamos que además iba a ser relativamente cómodo, que íbamos a jugar prácticamente en medio campo, pues he optado por que tuvieran esos minutos o jugadores en algunos casos pues que tienen más tablas y más experiencia y más en situaciones que, aunque todos los partidos van a ser comprometidos para nosotros evidentemente, pero como no tengo tanto tiempo todavía para haber visto a jugadores en posiciones diferentes a las que les estoy poniendo, necesito un poco más de tiempo para valorar a ciertas cosas, ¿no? De que puedan jugar otros jugadores y demás, ¿no?
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, para el Transistor de Onda Cero. Ha dicho usted que no está satisfecho del todo. Quizás le ha venido bien la victoria, el ganar tiempo. ¿Considera que está todavía en banco de pruebas y que,
sí.
Y que lógicamente, que el equipo progresa adecuadamente, podría usted decir más o menos?
Bueno, y hoy hemos hecho 25 minutos muy buenos. Y la segunda parte hemos tenido el partido más controlado que la primera. Y esos 20 minutos últimos del primer tiempo. El equipo ha hecho muchas cosas bien y estamos muy contentos, pero ha habido una fase en la que tenemos que mejorar, claro. Y yo creo que, desde luego, uno siempre es más, tiene mejor predisposición a todas estas cosas cuando el equipo gana. Si no, pues hay más tensión y hay desconfianza y ahora yo creo que hay muchas cosas que podemos valorar y plantearlas y verlas con detenimiento y explicarlas para que tratar de que no vuelvan a pasar, aunque siempre va a haber cosas que hay que mejorar, está claro, ¿no? No nos podemos conformar solamente con el resultado, está claro.
Hola, Quique, aquí Raúl Fuentes de Radio Marca. Mañana a la 1:00 p.m. es el sorteo. No sé si alguna preferencia, jugar en casa, fuera. Si te gustaría, por ejemplo, vivir ya tu primer clásico como técnico del Barça o otro rival. Gracias.
La verdad es que no tengo ninguna preferencia. Sí que la de jugar en casa la compro, pero bueno, esto lo dictaminará el sorteo. Lo que venga lo afrontaremos con la misma seriedad y con la misma energía. No, me da igual.
Hola, míster, aquí Francesc Latorre en directo para el Gol Sport 3. ¿Se refiere usted a los 20 últimos minutos de la primera parte que no le han dejado satisfecho? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer bien el equipo en ese tramo de partido respecto al principio?
Bueno, nos hemos precipitado mucho, hemos perdido el balón muy rápido, hemos querido llegar demasiado rápido y sobre todo un poco la precipitación, ¿no? Hay que controlar un poco cuando uno tiene que acelerar y cuando tiene que tener pausa, ¿no? Y esto ha habido un momento ahí que no lo hemos controlado. Y entonces hay pérdidas y cuando hay pérdidas hay problemas. Y entonces esto hay que tratar de minimizarlo, claro, de reducirlo.
Hola, Mr. Ignacio Oliva, para Gol.com. Quería preguntarle por Frenkie de Jong, que quizá ha realizado el mejor partido desde su llegada al banquillo. Quería preguntarle cómo le ha visto hoy, a pesar de que en ocasiones parece que no toma las mejores decisiones a la hora de conectar con sus compañeros. No sé cómo lo vio usted. Gracias.
Bueno, yo creo que Frenkie es un futbolista que afortunadamente es tremendamente receptivo. En cuanto hablas las cosas, él pone mucho interés en mejorarlas, en tener en cuenta que ha estado jugando prácticamente de medio centro y ahora le estamos mandando que juegue un poco más adelante, ¿no? En zonas interiores, donde hay que pensar de manera diferente, ¿no? Y lo está intentando y hace cosas, las hace francamente bien. Y hay otras pues que seguro que va a ir poco a poco entendiendo mejor las cosas, y hoy pues desde luego ha hecho un partido extraordinario y esto es lo que esperamos, igual que Arthur cuando ha salido, Iván, que ya lo conoce mucho más, y todos los centrocampistas que tenemos pues ahora tienen que pensar de manera diferente a como lo estaban haciendo, nada más.
Bernat Aguilar, de Nacional.cat. ¿Sería un reto, volviendo al tema del sorteo, sería un reto para vosotros que os tocara un clásico ahora la semana que viene? ¿Y crees que llegaría demasiado pronto?
Nosotros, yo espero estar preparado para afrontar cualquier partido. Yo, si toca un clásico, pues lo afrontaremos con todas las garantías. Y no sé si es mejor ahora o más tarde, pero seguro que daremos el nivel, vamos, eso seguro.
Buenas noches, Juan Poquí.
Buenas noches.
No sé, nos ha llamado la atención que Messi ha buscado al Lenglet 3 veces y la tercera ha salido vencida y ha marcado. La pregunta es, ¿qué importancia le da usted al juego de estrategia? Porque da la impresión de que han estado trabajando esta jugada durante la semana.
Bueno, te tengo que reconocer que no, nosotros no destinamos mucho tiempo a preparar las estrategias en el campo, pero sí que las preparamos bien en la pizarra, y como son tan buenos, pues el movimiento de Clement ha sido extraordinario. Ya antes de ese córner ya tiramos otro que estuvimos a punto de conectar también, y tienes precisión en el pase hacia donde va a ir el jugador y hemos acertado, pero no lo hemos estado ensayando en el campo, eso ya te lo digo también, para serte sincero.
Hola, mister. Pete Jensen, Daily Mail. Has mencionado a Dembélé. ¿Ya has empezado a pensar en cómo le vas a utilizar, cómo sacar mejor rendimiento de un jugador que quizás no siempre ha dado su mejor para el Barça? ¿Vas a usarlo de una manera diferente de Valverde?
Bueno, Dembélé tiene unas condiciones, es un especialista y tiene unas condiciones muy específicas que trataremos de sacarles el mayor rendimiento, desde luego. Es un jugador que creo que nos puede dar mucho, independientemente de dónde juegue, ¿no? En general, él evidentemente se siente más cómodo por fuera y aprovecharemos todo lo que podamos para llevarle el balón y que pueda él decidir en esa zona donde va a estar para que demuestre de verdad el potencial que tiene, ¿no? Y seguro que nos dará mucho y que esperemos que el rendimiento sea continuo y que podamos verle el grandísimo futbolista que es.
Gràcies. L'equip s'entrena demà a les 11, porta tancada.
Doncs acaba la roda de premsa, s'atén, d'un-n'hi-do, tot el que diu i explica, fa la sensació que és dels que pensa 24 hores en futbol, avui marxa insatisfet, diu, perquè no han tingut el control total. Ens haurem d'acostumar a aquests canvis de sistema de partit a partit, però també dins un mateix partit, i aquest detall de les jugades d'estratègia, diu, no les assagem al camp, però amb aquests jugadors li expliquem a la pissarra i acaben sortint.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema tècnic amb el patinet elèctric també els truco, perquè m'envien un mecànic sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la roda de la moto també els truco, perquè m'envien un mecànic allà on sigui. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Quique Setién, jo us dic una cosa, jo li compro gairebé tot, eh?
Sí.
A mi m'agrada molt el seu discurs futbolístic, perquè el veig segur, fins i tot amb el tema de les jugades d'estratègia,
No té vergonya per dir que les preparen poc.
No li fa vergonya.
És molt avorrit, pugui... preparar corners i faltes.
Però que algú el pugui jutjar per això, no?
Ja. Vull dir però algú això és supercruifista, no?
Sí, però vull dir que ell, que acaba d'arribar i que ha tingut aquest run-run, avui podria haver estat més contemporitzador. I, en canvi, sentir-te segur de tu mateix.
Perquè amb aquesta resposta s'exposa a ser criticat.
Clar, absolutament.
Que li puguin dir treballa poc la jugada d'estratègia.
I ningú no li ha demanat concretament.
Les treballa poc al camp, que és diferent.
Sí. Però vaja, vull dir, el que vull dir, Xavi, és que més enllà que tingui sentit el que diu, has de tenir molta personalitat per dir-ho. Quan estàs en un moment que generes dubtes, perquè si no el més fàcil és dir, doncs sí, les hem treballat i no explica si a la pissarra, si al camp, i ha anat bé i són molt bons i surts d'allà. Com, per exemple, amb l'autocrítica sobre la pèrdua de control. Com quedant una espina clavada allà que en el partit, que el resultat no el condiciona. O sigui, hi ha moltes coses on ell encara manté les seves conviccions, si més no en el discurs.
A veure com s'ho pren això al vestidor, això de l'autocrítica pel partit d'avui. Ho dic perquè una altra de les coses que ha passat, a banda del que ha detectat el Costa i que preguntava abans el Bernat, és certa sensació transmesa des del vestidor de, no, és que és veritat, no l'entenem aquest senyor. Vull dir, hi havia un cert xup-xup que jo crec que ha estat generat pel vestidor i que crec que aquestes victòries haurien d'ajudar a estabilitzar-ho.
I deixa'm afegir l'explicació de per què ha triat el 4-3-3, no simplement per canviar, sinó per fixar una defensa de 5
pels laterals
amb els dos extrems
del Leganés, que no li fes
fixar-los amb el jugador de dintre, és a dir, donant un sentit a les decisions que pren. I sobretot, i com hem parlat amb el Costa, obrint la possibilitat de canviar dibuixos, fins i tot durant el partit, intervenir i tornar als tres centrals. Jo, de totes les rodes de premsa postpartit, també és veritat que és el partit més còmode, és la que més he vist al Quique Setién que jo m'imagino, diríem,
Deixa'm dir, Ricard, per això que la confecció de la plantilla que té no li dona molt per jugar amb tres centrals d'aquí a final de temporada. Això tampoc no dirà mai.
Si no reinventa algú, no?
Bueno, ja ho he intentat amb Sergi Roberto, però és complicat, perquè no té ànima de defensa. El pot reconvertir a lateral, però de central és complicat.
Però jo no descarto reconvertir Semedo en un tercer central, sobretot si el Barça vol atacar tan lluny, perquè necessitarà algú que corregeixi. I, clar, i potser l'equip perd una mica en sortida de pilota, però si tens tres centrals, normalment tindràs superioritat numèrica en la sortida, no estaran tan exigits, i tindràs un corrector. És a dir, jo crec que ell no es conformarà perquè té poc central, sinó que buscarà alguna solució, encara que després encerti o s'equivoqui. I us volia transmetre això perquè últimament en les primeres rodes de premsa, molt condicionat pel resultat, potser ell s'havia mogut més amb més inseguretat, i crec que ho havíem sentit per primera vegada, el Setién en estat pur. I Borda, Dembélé se va salir segur,
Sí, sí, sí. La confiança
puja
en Dembélé.
Puja el vaixell de Sònia Germà, Setién.
Truqueu a la Sònia, perquè...
Aquest és un gran titular,
Hi ha algú que està remant amb ella, amb el vaixell Dembélé, que semblava d'estartelat.
Molt bé, doncs superem el tema Setién i vaig amb el Carles perquè m'acabi amb el tema del laboratori. El tema dels driblings com ha anat? Algú dribla més que enllà de Messi?
Ansu.
Bé,
en camp contrari s'ha driblat 29 vegades, 11 són de Messi, 9 són d'Ansu.
Molt bé.
I per exemple, Messi de les 11, 8 bé, 3 malament, Ansu de les 9, 5 bé, 4 malament. Les malament són a la segona part, les bé són a la primera part.
Sí, ha començat molt bé i després ha anat perdent força. I alguna dada més així que vulguis destacar?
Doncs mira, Ansu ha rebut 36 vegades, 36 passades dels companys, doncs la meitat són d'Alba. I et diria, després d'Alba, que són 18, hi ha 5 d'Arturo Vidal, 3 de Rakitic, dos de De Jong, Messi, Lenglet i una de Griezmann, Ter Stegen, Piqué i Junior. Per tant, Busquets i Semedo no li han passat cap vegada la pilota, però que focalitza la passada, la fàcil d'Alba cap a cap,
sí, la de la banda.
Correcte.
Dada absolutament lògica. Sí. Marca el repte.
El repte l'ha guanyat Busquets amb un positiu de 5, amb 10 recuperacions, 5 pèrdues. De Jong s'ha quedat amb 0, amb 4 recuperacions, 4 pèrdues. I Arturo Vidal amb un menys 2. Ha recuperat 4 vegades la pilota i n'ha perdut 6.
Jaume, què ha dit l'audiència del repte?
Mira, la gent votava un 42% a De Jong, a Busquets un 38% i l'altre 20% era per Arturo Vidal.
Ha guanyat el segon favorit. I de possessió i localització, Marc?
Al global del partit, un 72% de possessió pel Barça i s'ha jugat gairebé un 60% del temps al camp de Leganés.
Bé, ha dibuixat bastant un partit que, com dèiem, no és per treure conclusions. Bé, superem el partit i anem a un tema, el tema marcat, que ja hem debatut a la prèvia, Oriol, Borda, però vosaltres no us he sentit sobre la notícia que finalment el Barça no fitxi. A l'Uri ja el vaig sentir al tot costa dient que ell fitxar alguna cosa gairebé imprescindible, eh?
I per mi sí. Per si vols afrontar amb garanties Copa, Lliga i Champions, jo crec que un efectiu a davant falta, i d'un perfil nou pur, perquè de l'altre ja tens a Manso, amb Messi, amb Griezmann, de tot l'altre ja en tens.
I no acceptes que el mercat no doni perfils vàlids?
Jo crec que és difícil no trobar un davanter centre de garanties.
El problema és que no la... També ho vam dir al tot costa, vam coincidir amb l'Oriol.
Sí,
el problema és que
també et vaig sentir a tu.
Que no hi ha... Bé, que com que hi havia Luis Suárez, com que hi ha hagut Luis Suárez aquí, fa la sensació que ningú ha treballat alternativa per si de cas ni per tenir-lo allà.
Perquè jo quan parlo de fitxar un davanter centre no dic un primer espasa titular, eh?
Ja m'ho imagino.
Per tenir un efectiu més
però aquest és un
davant,
perfil molt difícil, Uri.
I que sigui un davanter centre d'aquests de referència, perquè si aquí que se tiene algun dia vol jugar amb un nou pur, bueno, el pugui tenir. De fet, és que jo no crec que hi hagi cap equip al món que no tingui un davanter centre pur a la seva plantilla.
El que passa és que el que ha quedat desarmat també el filial respecte a nous purs, no?
Sí.
Sí, clar, amb el de Marqués.
Sí, sí.
Clar, perquè qui jugarà de nou al Barça ara?
El gran fitxatre del Barça, Rei Manai.
Que serà titular?
Segur.
Només que no queda pràcticament...
Han marxat dos i n'han incorporat un.
Ja. Clar, aquí sí que veig un tema, perquè jo hauria tirat d'un davanter centre del filial en això que planteges, Oriol. Jo guardaria els diners per l'estiu, perquè jo no hi crec, ja m'ha sentit per gaire més molt d'això. Però clar, és veritat que debilita molt l'opció que no pots ni mirar avall, de dir, escolta'm, avui necessito un nou pur que pugi el del filial que ha entrenat amb nosaltres i que vegi com va, clar. Aquí sí que ens quedem coixos.
Però... Tot i que la idea, Setién, no és que la descartés explícitament, però no la va valorar en una roda de premsa fa uns dies, quan li van preguntar per Arturo Vidal, que ho va proposar al Costa fa unes setmanes, si tens una emergència de l'actual plantilla, segurament és el jugador que més s'adapta. I amb aquesta química amb Messi...
Saps què passa? Que Arturo Vidal no pot estar tan quiet. O sigui, establir-lo allà com a davanter centre és que no...
En cas d'emergència, eh? En cas de lesió de Griezmann.
Tu t'imagines Arturo Vidal mentre l'equip defensa esperant allà despenjat per córrer?
Pot arribar a mentalitzar-se que totes les pilotes les ha de passar a Messi ràpidament. Llavors que faci com de bo, ja de pivot d'en vol, no ho sé, ara estem especulant.
Sí,
aquí,
sí, no,
la és, situació,
és una possibilitat. Jo la veig molt difícil. O sigui, jo crec que una cosa és que ell arribi a zones de rematada i una altra cosa és que hagi de jugar de nou. Però també hi ha alternatives i pots intentar jugar un fals nou i que arribi Arturo Vidal. Vull dir, que Arturo Vidal ocupi aquest rol, sí, que jugui com a nou ho veig més difícil. Però també l'opció... una opció Ansu de nou, jo és una opció que també la tindria al cap. Veurem què té Setién, perquè està fent les seves primeres passes. Avui hem vist Griezmann de nou i bé, tot i que no és un partit per treure conclusions, ha sobreviscut.
Ansu, l'any passat al juvenil, hi ha molts anys als categories inferiors, ha jugat molts partits de nou.
És que em va agradar molt a Eivissa els minuts que va jugar Oriol. Una mica respecte al que d'on veníem, que era amb Griezmann de nou aquell dia. Jo que no l'havia seguit al Barça B, vaig veure que té cames, va a l'espai, és vertical,
intel·ligent,
té la cama carregada sempre,
bona definició.
Tampoc podem treure moltes conclusions, però Griezmann en aquest sistema que és més ortodoxa i li dona un espai més clar al davanter centre, a mi que m'havia decebut, Griezmann és un jugador que m'agrada molt, però m'havia decebut en el sentit d'entendre el joc a partir de la desmarcada i de buscar l'espai per ajudar l'equip.
Avui, avui ho ha fet millor.
Avui ho ha fet millor, sí.
Sí, 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 és veritat.
Home, les dues desmarcades que fa Eivissa també són molt bones.
Sí,
les desmarcades
sí. En fa dues. Sí, en fa dues. Fa però, dues. Quan podria haver-ne fet més. Però és veritat que avui jo crec que tot l'equip ha tingut més al cap. Una pregunta particular, Uri, et preocupa el tema de Jong a tu? Com el veus?
Jo et puc reconèixer que hi ha una baixada de joc i una baixada física, però no seria per preocupar-me.
Però tu el veus fort mentalment com per estar passant, vull dir que és un jugador que no es farà petit.
Sí, home, perquè ha demostrat en els dos últims anys a l'Àgat sent titular indiscutible, sent un dels líders al mig del camp, no crec que aquest sigui el to que veurem d'aquí final de temporada, jo crec que anirà a més.
No, això no pot passar. Sí, perdem De Jong pel camí, si és una mala ratxa endavant, però no pot passar, no el podem perdre.
No, jo tampoc també. No crec que sigui, perquè es va especular molt que també era un problema d'unió de Valverde, que no li trobava el lloc. Tampoc no crec que fos un problema d'entrenador.
Jo crec que és un procés normal, no?
I que tots els jugadors d'una temporada tenen alts i baixos. Sí que és cert que l'últim mes de De Jong ha sigut un to molt baix.
No hem vist el De Jong que havíem vist la temporada passada.
Però això és normal, però, i jo crec que forma, vull dir, allà era el cap, el líder, clar. I aquí tardarà molts anys
Teníem uns galons que aquí no els té.
Clar, i aquí s'està adaptant a una idea tàctica diferent, ara ha vingut un altre entrenador, i jo crec que les químiques amb els companys no són les mateixes, vull dir que això forma part del procés, però no vull caure en el dubte de com diu el Borda, no ens podem permetre que els desanimi, diríem, que a vegades li he vist algun gest de frustració al camp, com molt expressiu, molt obert, no? Els que no amaguen els sentiments i les seves reaccions a vegades són més transparents i poden generar dubte.
I quan ets el líder d'un equip, com podia ser l'Àgex, tu fas en tot moment el que creus que has de fer, i quan jugues amb un equip que hi ha jugadors amb més jerarquia que tu, com passa al Barça, a vegades fas passades que no les creus, però les fas perquè el que tens al costat representa que és millor que tu.
El que passa més i per allà.
Escolteu, vosaltres que tema mercat, que he vist que l'Oriol al descans deia que el tema mercat la treia, teniu alguna cosa a explicar-me del mercat? Què us ha semblat? Balanç? Últimes hores? Creieu que hi haurà novetats? El Barça no, en general, no? Entenc. Sí. Sortides també estan tancades, les sortides, s'entén, no?
Sí, però si truca algú sobre la
decisió,
però...
Bé, avui han tancat els fitxatges,
sí, sortides. Sí,
les sortides no estan
tancades.
No han tancat res.
Ell podria haver-n'hi? O només és aquesta...
Jo crec que el primer equip és molt difícil, Perquè Rakitic la van descartar ahir...
El Barça al final jugarà amb el juvenil, tu.
Clar.
Però hi ha un juvenil que ha pujat.
Però és que fitxes del primer equip que en queden 18. I si et despens un altre jugador són 17,
La plantilla del primer equip del Barça té 18 fitxes professionals, només.
Diria que sí.
Perquè Ansu és del primer equip, però no té fitxa del primer equip.
No, és veritat. No, jo això miro pels dorsals. El 6, que era Todibo, ja no hi és. El 7 està també desert.
L'ha marxat a l'Anya.
Sí, també a l'Anya.
És una plantilla agafada amb pinces. Perquè estem dient que estem afrontant el final de temporada, que ara, com comentava el Ricard, venen els partits importants i que més que s'han de guanyar tots, amb tres centrals i amb quatre davanters, amb un equip que en juga amb tres.
Vet aquí l'amor que ha expressat Setién per Dembélé, no sé si és genuí o per necessitat, però s'ha d'agafar l'esperança a Dembélé.
Mig i mig, no?
S'ha d'agafar aquest. Sí, sí. Està fotut.
L'altre ha mirat la plantilla, són...
Són 19 jugadors, si restem Suárez, que està lesionat, serien els 18.
I faltaria Ansu, són 18 més Ansu, 19 realment.
Sí,
Ansu...
Bueno, Thiago Agué, no?, que és un dels que...
També, igual
és... Podria marxar.
Podria marxar.
Sí. Però Ansu és jugador de... És a dir, no ho és, direm, contractualment, però és...
Però sí, el compte.
No he jugat amb el Barça bé, de fet.
Borda, Uri, tanquem mercat.
18 són molt pocs,
Molt pocs.
Molt pocs.
Sí, l'equip ha jugat 3 competicions i amb aquesta exigència...
Un problema menys per Setién.
Però és que
Setién... No ha descartat ningú a la convocatòria.
Començàvem l'any parlant dels 7 migcampistes, us recordeu?
Sí.
Això marcaria la temporada i mira ara...
Setién... Bé, però de migcampistes continuem més o menys bé, Borda? On tenim problemes al davant.
Sí, on tenim problemes a la caixa. Això sí que vull dir, clar, perquè a l'hora d'anar a aquest mercat, si vas sobrat, com en altres ocasions, potser sí que haguessis trobat alguna opció, però el problema és que buscaves alguna cosa que fos... assequible i que et dona resultat. Jo crec que aquesta combinació no l'han trobat, també perquè no estava treballada.
Avui s'ha fet oficial el tema Carles Pérez, s'ha acabat, però és el que ja s'havia parlat, No hi ha hagut cap novetat
La fórmula és una mica estranya, perquè ara marxa cedit a canvi d'1 milió, i a final de temporada diuen que, o s'estipula que la Roma té una opció de compra obligatòria, llavors no és opció, sí. Hi ha una compra obligatòria per part de la Roma a canvi de 11 milions més i quedaran 3 milions i mig pendents de, del rendiment, que són en conceptes variables.
Però pot ser que la Roma hagi dit que la compra obligatòria també depèn d'alguns factors?
La Laia té els factors.
Sí, de dues condicions que ha publicat l'Esport i que hem confirmat, que és, s'ha de complir això, perquè la compra sigui obligatòria, la Roma ha de sumar un punt d'aquí fins a final de temporada.
Ho intentarem.
I Carles Pérez ha de jugar un partit.
I el sol ha de sortir cada matí.
No cal que sigui sencer, eh?
No, un
alguns
partit.
Alguns minuts.
Sembla una broma, eh? Sembla una broma.
Sí, sí, però és el...
Carles és el futbol modern, eh?
Però em sembla ja que se n'enfoten.
Per què es posen aquestes?
Clar, és que una opció i no una compra obligatòria, m'imagina.
Ah, i si es lesiona avui, o si la Roma baixa segona, de cop i volta, no?
Però si hi ha una explosió termonuclear i no es pot jugar a la competició.
Bé, cada cop costa més entendre les operacions. Jo m'he fet gran ja, i jo gairebé us pregunto al final quan val això, que no mai ho sé quan val, perquè sempre hi ha això, compres obligatòries, recompres optatives, i em perdo.
El Barça es guarda un dret de tanteig, que és pràcticament res. Sí, és per de cara... O sigui, estèticament dic que no perds el control del jugador.
I si el volem recuperar, podem pagar el mateix que vulgui pagar un altre equip. Sí,
per competir, no?, en cas que puguis...
No, no recordo cap vegada que s'hagi fet efectiu aquest dret de tanteig.
El de Saúl, no? L'Atlètic de Saúl.
Sí,
s'ha
fet diverses vegades. Hem arribat al descans, Jaume, de l'altre partit?
Dels
de
dos
Copa?
Partits, mira, del partit de bàsquet i del partit de Copa.
Doncs va, actualitza'm resultats.
Copa, Mirandés 2 ha marcat el segon al Mirandés al minut 30, ha tornat a marcar Mateus i està dominant el partit, ha disposat d'algunes oportunitats i el millor jugador del Sevilla és el porter Baslić. Mirandés 2, Sevilla 0, descans. I al bàsquet, doncs sembla que els jugadors del Barça han esperat que arribés Griezmann. El primer quart ha estat bastant ensupit, 21-21, empat, però parcial de 32-14, i el Barça arriba al descans amb un 53-35, un més 18, coincidint amb l'arribada de Griezmann al Palau Blaugrana.
Continuem al tercer temps.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El millor jugador del partit.
I és l'hora de saber el millor jugador d'aquest Barça 5, Leganés 0, de vuitens de final de la Copa del Rei. El Jordi Costa ha votat a Leo Messi. Anem a veure què diuen la resta de membres de la TDT. Bernat Soler.
Com que avui ha estat dia de gols, quin ha fet més? Messi.
Messi. Ricard.
L'Anglet.
La Marta, Sònia i Laia.
Griezmann.
Xavi Campos.
Messi.
Messi. En vicepresident Borda.
Griezmann.
Oriol Domènech.
Messi.
L'Albert Mora.
L'Anglet.
El laboratori, el Carles i el Marc.
Messi.
I al centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon.
Griezmann.
Doncs amb
empat?
Aquests vots, no.
No. Messi, 5 vots. Griezmann, 3. L'Anglet, 2.
I l'audiència... No?
La Laia i la Marta són tan competitives que volen que guanyi el seu.
Sí.
Sempre. Digues, l'audiència...
L'audiència, Messi, també. Messi, que és el millor jugador d'aquest partit Barça 5.
Coincidim Leganés. Bastant, Jaume, amb l'audiència.
Sí.
Un dia farem populistes.
Pocs partits.
doncs Messi, que ha marcat diferències amb els gols. Bé, tenim el tema del sorteig, que ja sé que heu fet quan he desaparegut un moment de la transmissió a les vostres travesses, però voldria aprofitar que és el format de Copa i que estem en un format diferent, que no sé si esteu d'acord en que si el Barça ha de jugar fora, excepte en el cas del Mirandés, el Barça no serà favorit. Qualsevol partit com a visitant, el Barça no serà favorit.
Granada...
I ho serà el rival?
Sí.
Home, Granada-Barça, tu creus que el Granada és favorit? Bueno, és que això de favorit o no tampoc bé, és una cosa nostra, però...
Que no està tan clar que el Barça guanyi.
Home...
Que jo crec que com a visitant tenim moltes opcions de quedar eliminats, vaja. En qualsevol camp, excepte Miranda d'Ebro, que esperem aviam què passa. No hi esteu d'acord?
Home, fora de casa, aquesta temporada no és el teu fort, diríem.
Sí, però aquesta és una dada que em reforces.
Tant és així això que dius, Ricard, que feia patir més el partit de l'Eivissa pel factor
clar,
fora de casa que el d'avui el Leganés al Camp Nou.
Vaja, sense cap mena de dubte. És que ho dic perquè el format aquest és nou. O sigui, com és nou, no estem acostumats a valorar-lo així. I ho ha dit Setién també que ell compra a casa i jo crec que jo també. O sigui, jo crec que per el Barça jugar a casa, fins i tot contra el Madrid, és millor que jugar fora contra el Granada, perquè en fem una idea.
Això és molt gruixut, això que dius, eh?
S'ha de jugar, o sigui, jo demà, més que el rival, per mi és important jugar a casa. Bé, però això jo, a veure com ho veieu vosaltres.
Jo també estic d'acord amb tu, excepte en el cas del Granada. Jo crec que amb un Granada-Barça, el Barça és favorit. El Granada d'ara no és el mateix al començament, el Granada està jugant amb suplents a la Copa, però en els altres casos de Madrid, València, Villarreal, Atleti, Atleti, Bilbao, Real Societat, amb això sí que t'ho compro que, com a molt, 50-50.
A mi em costa veure el Barça no favorit en un partit contra el Granada en qualsevol escenari. I el que no vull de cap de les maneres és el Madrid. No, no, no crec que...
Ni a casa
massa
ni aviat, fora,
massa aviat, massa aviat.
Doncs a mi...
A la final.
Hem fet broma durant aquest trosset de transmissió, quan parlàvem d'això, sí, i parlant del Mirandés, quan encara no havia jugat. Però a mi no m'agradaria anar al camp del Mirandés.
Sí, molt, és molt arriscat, eh?
Sí, molt poc a guanyar i moltíssim a perdre.
Doncs jo un altre dia us ho explicaré, però a mi em fa moltíssima il·lusió.
La teva infantesa, no?
Col·lació, Miranda d'Ebro, la infantesa...
Avui no cal explicar tota la història. Però em faria molta il·lusió anar a Andorra.
Mira, deixem-ho aquí, perquè està fent un tuf de que toca això i que ens expliques a la prèvia tota la teva...
No, no ho carregaré ningú.
No.
Si no, ho explicaré a casa dels meus fills.
Li feia il·lusió, la Marta ha dit, sí, la típica batalleta que
explicarà. No, m'heu mal interpretat. Sí. El més interessant d'aquell partit seria escoltar-te.
No, doncs no els voldré traslladar les meves vivències íntimes, però a mi em faria molta il·lusió anar a Andorra i jugar contra el Mirandés. I a més crec que, ostres...
A Sonia Olear també, no? Segur.
No,
ara que t'està escoltant,
no crec,
segur.
Però és una eliminatòria que, a més, tal com està la Copa, escolta'm...
Abans el Mirandés, el Madrid.
Sí, tu vas forta, no?
Sí, jo sóc de...
Ja
el Madrid, a l'equip Campos.
Al Bernabéu, també, per exemple.
On sigui.
Exacte.
Sí, home, anem a Bernabéu.
Però el Bernabéu guanyes més que el Camp Nou.
El Bernabéu és el pati de Messi.
Sí,
és el pati
de Messi. Sí.
Borda, posa les coses en ordre.
Que no, home, que no, que o sigui, si hi ha alguna esperança que aquest equip millori, millor agafar-ho a... Jo
tampoc he vist gaire convençut a Setién de rebre una cosa forta ara, i ha dit, encara estic en banc de proves, necessito temps...
Però estarem preparados o listos, sí, o...
Barça-Granada al Camp Nou, tu.
Exacte, ja està.
Bé, home, doncs aquest...
Perquè Barça-Mirandés no pot ser al Camp Nou?
No.
Impossible. Per això dic que
sí,
condiciona...
No? Quarts de final, sí.
No sé si en canvi de categoria...
Jo crec que aquesta ronda
ja no hi ha...
És sorteig pur, crec.
Sí?
Amb segones, també?
Sí.
Doncs escolta'm, ja ho tenim.
Confirmeu-ho, eh? Marc, jo he llegit...
Espera, sí.
Jo crec que inferior categoria, sí. No. Bé, ho confirmarem al Club de la Mitjanit, que al Garriga a les 11 de la nit li podem deixar això, si vols.
I a més, aquestes coses li encanten.
A més, ell té fil directe, dijous passat ja ens va explicar el reglament del sorteig. És una llàstima que ara no ho puguem resoldre pels oients. Però bé, primer el Mirandés ha de passar ronda i per tant li donarem opcions al Sevilla. Ningú té una solució ràpida, eh? Abans de que tanquem. Bé, teniu...
No, és l'equip local a menor categoria, també a quarts de final.
Encara?
Sí, a quarts de final, sí, és a semifinals quan es fa el sorteig.
D'acord. Sí. O sigui, si toca Mirandés serà Miranda d'Ebro. Gràcies, Jaume.
Bueno, semifinals és doble partit, eh?
Sí, evidentment. Bé, doncs això serà demà, a la una del migdia, aquest sorteig que condicionarà clarament la temporada per aquests equips que competeixen per guanyar la Copa. El Barça serà entre els escollits i està pendent de saber si el Sevilla també serà l'últim que completarà aquesta ronda, on hi ha, Jaume, confirma'm, Atlètic, València, Villarreal, Real Societat...
Granada, Madrid i Mirandés-Sevilla.
Doncs això, d'aquí unes hores.
Units pels fans.
Com estem? Ja has sortit del quiròfan? L'operació ha anat molt bé?
Però abans de tot, infermera, i el partit? Hem guanyat?
4-1.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.